on si no.
Vint minuts darrers del programa, que arrencava com sempre al punt de les 8 i que, com els hem anunciat en els diferents sumaris d'avançament de continguts, ens fa compartir una estoneta de conversa, tema anomenat així, David, el nostre filòsof de capçalera.
Filòsof de capçalera.
Tenim psicòlegs de capçalera, tenim especialistes en comunicació de capçalera, que ara acaba de sortir de l'estudi el Fernando. Vull dir, tenim un programa que tenim molts col·laboradors i tots són els nostres professionals de capçalera.
Pues això és un honor, perquè tal com està avui la filosofia i la humanitat dintre d'aquest món tan tècnic, és un elogi molt, molt gran per mi.
Una estona per el Parlem-ne, aquest espai, com dèiem, de desenvolupament humà, de recursos per al desenvolupament humà, que avui ens vol parlar precisament de les relacions, el que tu anomenes relacions humanes dissonants. Quines són? O què són?
Bueno, a veure, aquest tema el vaig triar més que res veient com està la situació mundial, aquesta crisi social, política, econòmica, climatològica que estem visquent tots, no? És l'etapa de la història de la humanitat que tenim més crisis juntes. Mai havien tingut tantes crisis i el protagonista és l'humà, no? Llavors, jo pensava que avui seria un bon tema al parlar d'aquestes relacions humanes que tenim tots, no? Que al final les relacions humanes acaben de dues maneres. Acaben o en guerres o acaben en pau, no? La pregunta és per què ens costa tant als humans quan tenim una relació, sigui d'amistat, d'amor, de jefe i treballador, per què ens costaran arribar a consensos, a empaties, arribar a situacions que podien ser de concòrdia, d'entesa, de pau? Per què ens costa tant que l'humà i l'humà tinguin aquesta empatia recíproca i que pugui haver-hi pau? Aquesta és la pregunta.
Una col·laboradora anterior que ha tractat un tema que voreja això que estàs parlant tu, m'ha dit una cosa que jo crec que té molta raó. Diu, perquè no ens escoltem.
Bueno, aquest és un dels motius, però ja que estem fent filosofia, estaria bé anar a l'espai més profund de tot, d'on surt aquesta no entesa entre les persones. Quan jo dic relacions humanes dissonants, vull que l'oient entengui què és la paraula dissonant. Què significa dissonant? Dissonant seria l'antònim d'harmonia, d'algo que és harmònic. Què vol dir que és harmònic? Pues que les estructures són equilibrades, ¿vale? Quan algo és dissonant vol dir que no té una estructura equilibrada. Llavors, en les relacions humanes li podem posar el títol de dissonant perquè d'alguna manera ens faci veure que les relacions humanes hi ha una dificultat al consens, a l'entesa, a l'enteniment i a la pau. Això seria el dissonant. El dissonant seria el no harmònic, el que no és el consens, el que no és l'empatia, el que no és l'entesa, la concòrdia, la pau. A partir d'aquí, de saber què és dissonant, podem fer un ull al mapa de les relacions quotidianes que tenim a la nostra vida. I segurament veiem que tenim més relacions dissonants que harmòniques en totes les persones en les que ens relacionem durant el dia, no? La pregunta és per què. Sabiguem què és dissonant, anem a plantejar-nos el per què. Evidentment, la companya ha fet un punt superimportant. Tu i jo, Àlex, no podem tenir una entesa quan no tenim ni una actitud autocrítica, mi mateix, jo i tu, i no tenim empatia, jo amb tu i tu amb mi.
Digui aquesta paraula en aquest moment que vivim, em sembla clau, l'empatia, que vol dir posar-se en el sentiment de l'altre, o sigui, intentar tenir una miqueta de comprensió cap al que l'altra persona pensa, creu, etc etc. Això no ho tenim avui en dia. Avui és jo i conmigo. I amb mi o contra mi.
Una guerra.
Així mateix.
No ho tenim, i d'aquí una estoneta o d'aquí uns minuts parlarem d'on ve tot això, perquè molta gent al final diu, no hi ha enteniment entre les persones, però no sabem d'on ve. Això ve des de fa segles enrere, i molta gent avui, quan escolti una miqueta la història que plantejarem, dirà, no em diguis que ve d'aquí, ve d'aquí. La història és que quan no tenim empatia, com tu molt bé has dit, quan no tenim la capacitat de posar-nos en la pell de l'altre, però també algo molt important, quan no tenim la capacitat autocrítica. Jo més que empatia amb l'altre, perquè al final tots tenim una part bondadosa dintre nosaltres, és una part autocrítica. A la gent li costa molt reconèixer que jo m'he equivocat.
Diu sent tu.
Reconèixer que jo potser no ho he fet de la millor manera. Aquesta capacitat autocrítica és una capacitat que avui en dia en la societat que estem, que és una societat competitiva, ens posa en un nivell de guerra i de que jo et veig a tu com un enemic perquè no entens el que jo et dic. Llavors acabem tenint relacions que són com els països. Recordem que va haver-hi una segona guerra mundial, una segona guerra mundial que tenien per una part els americans, per una part els anglesos, per una part estaven els russos i a l'altra estaven els alemanys, els japonesos i els italians en una època, no? 50 milions de persones van morir en una segona guerra mundial perquè no hi havia una relació humana entre els països harmònica. Quasi el 2,5% de la població mundial va morir en aquella guerra. I el més curiós de tot és que quan va acabar la Segona Guerra Mundial, països com Amèrica i la URSS que havien col·laborat van crear una guerra de 40 anys que era la Guerra Freda, és a dir, que s'havien entès per un costat, però després no van arribar a tenir enteniment entre ells, no? Avui és el que està passant en el panorama, pues, aquí al costat, no? Espanya, entre Espanya i la regió de Catalunya, no? No hi ha una comunicació empàtica. Tant un com l'altre no tenen la capacitat d'empatitzar amb l'altre des de lo que se li demana i a la vegada no tenen la capacitat autocrítica de plantejar-se lo que serien els errors o els principis que no ajuden, no? Quan dos persones no arriben a tenir empatia ni capacitat autocrítica, lo que s'assoleix en aquella relació és una espècie de guerra en el que jo et veig a tu com un enemic i tu a mi com un enemic.
Absolutament.
Si anem a les relacions quotidianes de la nostra vida, veurem que les discussions que tenim són simplement per un motiu. Entenem discussió quan no arribem a un consens, eh? Perquè jo t'estic dient una cosa i tu m'estàs dient una altra, però com no m'escoltes el que jo et dic, jo vull imposar-te el que jo t'estic dient. És a dir, falta d'empatia, falta de capacitat autocrítica. A partir d'aquí comencen els retrets, comencen en algun moment la violència verbal i comença aquesta guerra en la que jo et veig a tu com un enemic i tu a mi també com un enemic. Això és la relació de parella actual. La relació de parella actual acaba sent una guerra. És difícil veure relacions de pau entre les parelles, perquè cadascú vol tenir la seva raó i al tenir la seva raó comença un conflicte en el que mai s'acaba.
Altres especialistes que venen a col·laborar amb nosaltres, per exemple, amb això de la relació de parella, ho explicaven claríssimament, el Marc Corral, concretament, de Nibi, que ens va dir, diu, en una relació de parella no basta tenir comunicació. Diu, ha de ser un tipus de comunicació per arreglar els possibles conflictes que hi hagin, que s'ha de dir comunicació assertiva. Què vol dir? Que jo sigui capaç de dir-te tu el que sento sense agredir-te.
Sí, bueno, és que avui parlem des, saps?, de l'atac.
Aquí està. I hem de ser capaços d'expressar exactament el que sentim, i a vegades pot ser una cosa que jo no estigui conforme amb el que tu m'estàs dient, però ho he de poder fer sense que tu et sentis agredit, sense que jo t'agredeixi ni que tu et sentis agredit.
Quan jo em sento agredit és perquè no tinc la capacitat empàtica amb tu ni la capacitat autocrítica amb mi, per això em sento agredit. Però el curiós és, avui en dia ja sabem que les relacions que tenim moltes vegades són dissonants perquè acaben en guerra, perquè no hi ha empatia ni hi ha capacitat autocrítica amb un mateix. Aquests serien els punts que provoquen aquesta guerra i aquest conflicte entre les relacions humanes. Però la pregunta és, per què som així? És a dir, això ve en el pack de la nostra natura o d'on ve? Hi ha una curiositat. Nosaltres tenim la visió de l'home, del món i de la vida en relació a com la ciència, a través dels seus descobriments, ens ha explicat què és l'home, què és el món i què és la vida. Al voltant de l'any 1859, hi ha un senyor que potser a l'oient li sona, que és el senyor Charles Darwin, que és un senyor molt important a la història de la humanitat, i si tu avui vas a les classes de biologia del col·le, continuen parlant d'ell. El senyor Charles Darwin va anar a fer una expedició molt famosa a les illes Galápagos. Llavors va estar allà quasi durant 6-7 mesos i de l'observació amb les diferents espècies va acabar elaborant una teoria que la va aplicar també a la humanitat. Va acabar dient que dintre de les espècies que va veure, en aquell entorn advers, per poder viure, només acabaven visquent els que tenien la capacitat de ser més forts i d'adaptació a l'entorn. És a dir, que només viuen els més forts. Aquesta és la visió que va tenir Darwin, posteriorment va fer el llibre, que és la teoria de l'evolució, l'origen de les espècies, i a partir d'aquesta teoria es va consolidar el que posteriorment seria la societat competitiva. És a dir, la sociologia, l'economia, la política, van agafar aquesta teoria darwiniana...
Ho van fer conscientment?
Sí, sí. Van agafar aquesta teoria darwiniana, que aquesta teoria el que deia era que la vida, la natura, era així. Era una adaptació al medi que només s'adaptaven als més forts.
Que no estàvem inventant res. El que s'estava era constatant el que ja estava passant abans d'escriure sobre això.
El que ell deia, vale? Llavors, a partir d'aquí es van consolidar les societats competitives. Llavors, a partir d'aquí neix el sistema capitalista, que és una societat competitiva. Llavors, nosaltres tenim una forma d'entendre'ns, perquè veiem la vida des de la competitivitat, perquè la ciència ens va dir que aquesta era la visió i la realitat de la natura. El que passa que la pregunta és si és així, si realment les societats, per poder sobreviure a el que anomenaríem els entorns, només sobreviuen els més forts. Per contra d'això, el senyor Darwin, quan va estar a punt de morir-se, va acabar dient, ui, potser m'he equivocat, potser no totes les espècies són espècies competitives. Llavors apareix un home, al final del segle XX, que és un home que és un rus, ¿vale?, que es diu Peter Kropotkin. Peter Kropotkin va ser el primer que va dir que hi havia moltes espècies que vivien en societats cooperatives, no competitives. Uau, això va ser un aldarull per la ciència, perquè havien creat un sistema en el que el món vivia des de la competitivitat i de cop i volta la ciència, a través d'altres especialistes, comença a dir que, cuidao, que hi ha societats com la de les formigues que no lluiten entre elles ni competeixen, que són cooperatives. I si tu vas a l'anàlisi i a l'estudi de les formigues, veuràs que les formigues, des de les espècies en les que regna la pau, tenen construccions al·lucinants, tenen menjar per totes, i hi ha una convivència harmònica, una convivència de consens i d'empatia. És a dir, que va començar a haver-hi un punt de si realment les societats competitives eren productives o potser les societats cooperatives eren, d'alguna manera, més productives per l'harmonia mundial. Clar, el problema és que la ciència, quan té 150 anys en el que el món regna des d'una societat competitiva i apareixen certes persones que diuen, ei, para, que les societats cooperatives són molt importants. Per què explico tot això? Explico tot això perquè això és la base del per què nosaltres veiem a l'altre des d'un enemic. Perquè vivim en una societat competitiva. I al viure en una societat competitiva, nosaltres hem de ser els més forts per adaptar-nos a l'entorn. Independentment de que jo sigui una bona persona, com jo estic programat mentalment per sobreviure aquí, les nostres relacions sempre seran de lluita i amb una estructura de poder. I recordem que una estructura de poder és una estructura en la que hi ha una jerarquia en la que es considera que jo estic per damunt de tu. I allà és on no hi ha la cooperació. En una societat cooperativa tots tenim diferents rols, però som interdependents. Què vol dir? Que els diferents elements de l'estructura es necessiten els uns als altres
tot per arribar. Tot és necessari perquè giri la roda, no?
A l'objectiu. Mm-hmm. Llavors, aquesta dissonància en les relacions humanes ve causada perquè el senyor Darwin va acabar fent-li veure al món que la societat era competitiva. I se'n va anar a la tomba dient, potser m'he equivocat i no totes són competides.
Ens has deixat una reflexió molt, molt interessant. Poc em pensava que acabaríem parlant de Darwin en aquest programa d'avui. Escolta, que ens queda molt poqueta estona i hi ha dues qüestions que et voldria posar damunt la taula. Una d'elles, doncs, és recomanar que la gent segueixi els articles que quinzenalment publiquen al setmanari 7 dies. El David, ara dius que estàs en plena trilogia sobre el canvi mundial.
Aquesta és una trilogia apassionant. El canvi mundial és l'anàlisi de les crisis i com les podem solucionar. I una pregunta, que això seria per un bon programa, Àlex. Estem programats per la guerra? Realment? L'ésser humà està programat per la guerra o l'ésser humà està programat per la pau? Perquè si comences a analitzar de manera antropològica la història de la humanitat, hi ha casos increïbles. Hi ha casos com, per exemple, el desert de Nou Mèxic, el canyó del Chaco, en el que allà mai es van trobar restes d'armes ni de cementiris. És a dir, societats abans dels sumeris, a l'any 3000 abans de Crist, que vivíem en societats cooperatives en el que no hi havia guerra i hi havia pau. La pregunta al final és, estem destinats a la pau o a la guerra? Estem programats a la guerra o a la pau? Quina és la resposta, veient l'antropologia que ens mostra?
Que la gent ho llegeixi, com dèiem, en els 7 dies, en els següents articles. I dues últimes qüestions. Una data i un lloc. Diumenge 3 de desembre, lloc, Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
Sí, encara no és definitiva, però la gent que em va preguntant, no? Escolta, David, aquest any què? Els projectes, l'any passat va ser Divendres de Canvi, aquest any l'equip i tu què teniu preparat? Doncs pues, bueno, molta gent m'ho està preguntant i bueno, ja que aprofitem que tenim la sort que l'Àlex ens deixa aquest espai, doncs pues, li diem a la gent. Mira, amb els diners que van recaptar de Divendres de Canvi, que la gent que volia dipositava 5 euros, vam recaptar més de 3.000 euros després de 10 xerrades, no? tal com està el món avui en dia, això és...
És una passada.
Una passada. Doncs pues, bueno, amb aquests diners li hem proposat a l'Escola Meritxell fer una jornada de convivència i de festivitat. Invertir aquests diners en crear jo i el meu equip una jornada en el que sigui una jornada cultural. Hi hagi art, hi hagi esport, hi hagi fotografia, hi hagi àpat, xocolata amb xurros, hi hagi animació, hi hagi música...
Aliment pel cos i per l'esperit. Eh?
Llavors, en teoria, això ho farem el Dia Mundial dels Discapacitats, que és aquell cap de setmana, el 2 i el 3. Encara no està segur, però la setmana vinent tenim una reunió amb la coordinació de l'Escola Meritxell i ja anunciarem, però segurament serà aquest cap de setmana i serà una festa oberta per a tothom des de l'Escola Meritxell en el que li volem donar als nens el que es mereixen.
No deixis de dins-ho, evidentment. I un altre lloc, i aquí ha de ser una mica més oberta la data, no tenim data concreta, és Sala d'Actes del Comú d'Escaldes i una activitat, teatre.
Sí, sí, sí. Això és un projecte que jo li tinc molta esperança perquè també és un debut, saps? És el Teatre de Consciència.
O sigui, aquest any no hi haurà divendres de canvi, però hi haurà Teatre de la Consciència.
Sí, sí. Amb una companyia teatral, que és la companyia de la Mercè Canals, la companyia Entreacte, pues, li vaig proposar poder fer per aquest any, des del gener fins al juny, 6 obres, una cada mes, que el més seu serà un dijous, a la Sala d'Actes del Comú d'Escaldes, en el que aquestes obres són temàtiques en les que tractem temes quotidians de la nostra vida des del teatre, però hi ha una veu de la consciència, que en aquest cas em tocaria a mi, en el que fem aquesta reflexió. No? Obres que ja podem anunciar pues, algun títol, no? Per exemple, debutarem al mes de gener amb l'obra Jo i les meves palles mentals, ¿vale? Obres sobre la mort, obres sobre les relacions humanes, obres sobre la mort, obres sobre el jovent, és a dir, buscarem temàtiques que ja les tenim que puguin fer pues, èmfasis en tots aquests aspectes primordials de la nostra societat actual. A partir del gener fins al juny, això ja ho anirem anunciant, però bueno, els oients que estiguin ara mateix aquí a Ràdio Nacional Andorra, pues, que sàpiguen que tindran el seu espai de reflexió i un espai que serà molt profitós, perquè la societat al final ens donem compte les que ens està demanant cada vegada més eines, no?
Sí, hi haurà tàndem teatral Múries Canals.
Canals, sí, home, sí. La Mercè és una professional com la copa d'un pi i a part d'això és una dona amb una energia i amb una
implicada.
Èmfasi.
Un dia l'hem de portar aquí perquè a més em sembla que fa temps li vaig dir que la portaríem i no he complert la meva paraula. L'altre dia va ser l'autora i la directora.
Sí, un èxit, va ser un èxit.
Jo dono, tu dones, ell dona.
Un èxit.
Sobre el tema de la donació d'òrgans per agafar una miqueta de consciència en aquest aspecte i ja et dic, mira, aprofitant ara allò que dius del Pisuerga que passa per Valladolid, doncs ja tinc una molt bona excusa precisament per portar a la Mercè, que fa de la seva passió, que és el teatre, un vehicle precisament per a la reflexió, sigui en una qüestió com la donació d'òrgans, sigui per les diferents temàtiques que posareu damunt la taula.
Home, és que el teatre al final és la forma simbòlica més apassionant d'expressar l'ànima de les nostres preocupacions i de les nostres desitjos, no? Llavors el teatre penso que és una plataforma d'expressió que jo realment veient-la penso que és la millor que pot haver-hi i sobretot perquè el públic pugui entendre la temàtica, perquè al final combinarem teatre amb reflexió des d'una consciència, que en aquest cas és un personatge que és la consciència.
Està pensat en off?
Encara s'ha de mirar, encara s'ha de mirar. M'agradaria només per acabar,
sí,
perquè sempre m'agrada els 7 dies acabar els articles donant eines, que del tema que avui hem parlat, Àlex, la gent que estigui escoltant i que tingui relacions humanes dissonants amb el fill, amb l'amic, amb la parella, amb l'entrenador, amb el jefe, que pensi que per transformar la relació humana dissonant en harmònica ha de començar, primer, a ser autocrítica amb un mateix. Si no ho ets, reflexiona, comença a acceptar els teus punts negres de la teva vida i a la vegada sigues empàtic amb l'altre, comprèn la seva postura. Quan ets autocrític amb tu i ets empàtic amb tu, comença a transformar-se la guerra en pau.
Autocrítica i empatia, així titularem el podcast que d'aquí una estona posarem en el Facebook i en el Twitter, etiquetant també evidentment en el David Múries Filòsof, que és el seu perfil que té a la xarxa de Facebook. David, moltíssimes gràcies.
A tu, Àlex, i als oients per escoltar, i feliç setmana i feliç dimecres.
Molt bé.